Llum a les golfes, una antologia del haiku modern i contemporani català. És el primer recull de més d'un segle d'aquest gènere literari per part d'autors catalans. L'ha fet el poeta, assagista i crític Sam Abrams. Bon dia, benvingut.
Bon dia i gràcies per la convidada.
A veure, haikus és un gènere poètic provinent de l'Orient. Com pot ser que a Catalunya hi hagi tradició de haikus?
Oh, perquè els catalans ho van voler.
Sí, esclar, sí, això és bastant evident. Sí, sí.
I la veritat és que Catalunya importa el haiku via la cultura francesa en primera instància i la anglesa en segona instància. En un moment, a principis de segle XX, el primer cronològicament que surt a l'antologia és un haiku mig fet en broma de l'Eugeni d'Ors, que es diu Coet, que el posa en una glossa sobre la festa de Sant Joan. Però el haiku arriba en un moment en què les cultures europees i les americanes se n'adonen que han de renovar la poesia, que la poesia a finals del segle XIX ha arribat amb un carrer sense sortida de poemes massa llargs, massa emfàtics, massa retòrics, massa exquisits, i un sector important de la modernitat té la sensació que han de tornar a començar. I com es torna a començar? Es torna a començar amb una aprehensió nova del que és la realitat immediata i despullar la poesia. I aleshores troben en el haiku, que és un poema petitíssim, de 3 versos, 5, 7, 5, és a dir, que són 17 síl·labes només, que és una forma hiperconcentrada, i segona, que és una forma que els japonesos fan servir per fer apunts al natural i reflexió sobre la natura. I aleshores diuen bingo, ja està. Concentració textual, per una banda, fantàstic, i per l'altra, contacte renovat amb la realitat física. I això, en el fons, juntament amb la moda orientalista de finals del segle XIX i tot al llarg del XX, fan que s'escampi el haiku per tot arreu i que s'associï, sobretot, amb projectes de modernització de la poesia. I fa molta gràcia que agafin d'Orient una forma antiguíssima que hi ha. És a dir, la gran revolució del haiku modern al Japó comença al segle XVII. Perquè fa segles que en fan, i aleshores agafa la cultura europea i les americanes, agafen una forma antiquíssima d'Orient per renovar la seva poesia, que ha entrat en un carrer sense sortida des de feia 50 o 60 anys.
Perquè, de fet, traduir poesia entenc que és difícil, no? Però traduir poesia, per exemple, del japonès, en el cas dels haikus, per exemple, com es pot fer tot? Perquè clar, això arriba, com deies, arriba a França primer, però esclar, entenc que no tothom parlava, no es llegia japonès.
Jo penso que si nosaltres ara, amb el concepte que tenim de traducció, agaféssim totes les grans traduccions que es van fer molt famoses a la seva època i agaféssim tota una sèrie d'experts en llengües orientals, veuríem que
es posarien les mans al cap.
Això mateix, veuríem que hi ha més interpretació que no pas traducció, tot i que hi ha persones que ho fan la mar de bé. És a dir, a la cultura catalana contemporània hi ha dues persones molt orientalistes, des de la banda xinesa hi ha Manuel Uller, de la Universitat Pompeu Fabra, i des de la banda japonesa hi ha el professor Jordi Mas López. Tots dos són professors, traductors i poetes que s'han especialitzat, diguem-ne, en l'Orient, i en tradueixen en vers, perquè són poetes i acaben amb uns productes molt i molt refinats, tant l'un com l'altre.
Són 112 anys de producció poètica.
Sí.
Quin és l'últim que recull aquest?
L'últim que recull és una jove poeta de Lleida, la Emília Rovira, que és filla del gran poeta Pere Rovira, I, com diuen, la poma no cau massa lluny de la pomera. I l'Emília va concursar el premi de haikus. Joan Teixidor, de la ciutat d'Olot, el va guanyar amb un llibre molt bonic que es diu Oslo, que és el seu periple. Ella, com molts joves d'aquí, va marxar, diguem-ne, perquè trobava feina per al seu talent, que és la música, amb altres latituds, i va anar a parar a Noruega, ben lluny d'aquí, i aleshores va fer un llibre en haikus sobre el seu viatge, aclimatació, què es troba, l'alteritat, la diferència, les similituds, tal que qual. I el van premiar el llibre, el van trobar molt bo, i Emília tanca, i Emília fa, diguem-ne, d'Omega, de l'Alfa, que és el graciós d'Eugeni d'Ors, que fa el primer haiku en català.
I quins altres noms hi trobem aquí? Hem recollit a Joan Salvat Papaseit, Josep Maria Junoy, Sílvia Bel Franci, Susana Rafart, molts noms, no? Entenc que moltíssima gent ha explorat aquest gènere.
Sí, de fet, si mires el llibre de cap a cap, veuràs que comença amb l'estètica tardomodernista, que hi ha un individu que estic molt content d'haver rescatat, que és Alfons Maseres, és un nom que avui no ens diu absolutament res.
A mi ara mateix no...
Veus, en canvi, en el seu moment, era un dels intel·lectuals, poeta, prosista, articulista, traductor, el que vulguis. Era un dels grans noms de la literatura catalana, diguem-ne, de principis de segle. És així, és un tio que ha desaparegut, però va ser un, diguem-ne, dels que va fer haikus originals en català de manera insistent. Ell hi és. Ell és un autor tardomodernista. Després tenim els noucentistes. Després tenim els avantguardistes. Tot això abans de la guerra. Després de la guerra, amb la represa, a poc, els autors van reprenent el haiku i arriba fins als nostres dies, de manera que realment, si el mires bé, és com una mena de manual de tendències literàries catalanes i escoles catalanes des de el tardomodernisme fins a les darreres tendències d'avui.
És una, deies abans que és una composició breu de tres versos. Com es poden transmetre tantes coses? Deia, és que la poeta, l'Emília Rovira, era capaç d'explicar les seves vivències a Oslo a través de petits poemes de tres versos. Com es pot fer per transmetre tot això?
Justament aquesta és la gràcia, és el repte del haiku. El haiku no permet la verborrea, no permet, i has d'anar al gra, que és la primera cosa, la concentració, la síntesi, diguem-ne, que significa el haiku, que vol dir que tu, diguem-ne, has de reflexionar bé sobre què vols dir. I a més, interiorment, el haiku són tres versos, però els primers dos són més aviat descriptius i situacionals. I el tercer vers és el que obre el poema i fa que el poema faci un salt conceptual important, que és el que aporta la reflexió del poema. O sigui, a sobre, a dins, hi ha unes fórmules interiors. I tu t'hi has d'aplicar i has de pensar, què vols dir? I excloure tot allò que no sigui necessari. És a dir, és un bon exercici mental i una gimnàstica poètica que recomano a tothom, perquè t'ensenya a dir moltíssim en poques paraules, que és la clau de volta de la poesia, i en aquest cas el haiku és extremar el que és una característica natural de la poesia.
I deies abans que el haiku va ser una forma que van trobar els poetes de renovar una poesia que s'havia tornat massa complicada, potser massa recargolada, massa llarga, massa...
Això massa enfàtica.
Es va notar? És a dir, el fet de que s'exploressin aquests nous gèneres,
i tant que
a la resta de gèneres van canviar una mica a partir d'aquesta exploració del haiku?
No, és a dir, jo crec que és una qüestió que comparteixen tota una sèrie de sectors del moviment modern, en el gènere que vulguis. I la poesia es nota molt en el haiku, i després, per exemple, la novel·la fa el mateix. Si tu mires, per exemple, La mort a Venècia, Thomas Mann, hi ha molta discussió sobre si és un conte llarg o és una novel·la breu. Jo crec que és una novel·la breu. Molt bé, té 80 o 90 pàgines, no en té més. Quan tu has llegit atentament La mort a Venècia, tens la sensació de que has quedat saciat com si haguessis llegit una novel·la de 200 pàgines, que és la idea d'ell. Quan tu mires, jo què sé, El cor de les tenebres, de Joseph Conrad, no arriba a 150 pàgines al llibre. I és una senyora novel·la. Els dramaturgs estaven fent el mateix. És a dir, tothom anava cap a la concentració textual, diguem-ne, com a resposta davant de la retòrica i la deixadesa i l'èmfasi excessiva de la literatura del XIX. I aleshores, en la poesia es manifesta, un dels aspectes és que tothom es pot fer haikus per fer gimnàstica, de fer la cosa, diguem-ne, molt, molt, molt concentrada.
I el títol de l'antologia és Llum a les golfes? Perquè...
No és meu.
Ah.
No és meu, és robat.
Ah, sí?
I molt ben robat, sí.
Això està bé que confessar-ho aquí. El...
Sí.
Això està bé.
En el títol, Llum a les golfes, és el primer vers de l'únic haiku que va escriure el gran poeta català Tomàs Garcés. I Tomàs Garcés, en un dietari que té, que es diu El temps que fuig, en el mes de maig de 1983, ell ha estat a vacances a Selva de Mar, on tenia, i la família encara té, una casa preciosa, i aleshores ell estava al seu estudi, que és a les golfes, i estava llegint i escrivint, i va anar passant el temps, i evidentment arribava el moment d'encendre llums a les golfes. I aleshores ell, en aquells moments, estava rellegint haikus japonesos del mestre Matsuo Basho, traduïts per Octavio Paz amb l'ajut d'un japonès. I fa tota una sèrie de disquisicions sobre el haiku i després diu, això del haiku, deu ser això. I posa dos punts i es casca l'únic haiku que es va escriure en tota la seva vida. El seu primer llibre és dels anys 20, el seu últim llibre és dels anys 80, o sigui, en 60 anys, un haiku. I el vaig trobar francament genial. Quin és el significat que jo li dono a Llum a les golfes? És el haiku apareix a la cultura occidental amb voluntat de renovació. I entenc jo que les golfes és la tradició ampulosa, anquilosada de la poesia del segle XIX, i la llum és l'arribada del haiku que renova, que regenera la poesia. Aquesta és la idea. Però el títol és robat de Tomàs Garcés, que era un gran poeta.
Doncs Llum a les golfes, una antologia del haiku modern i contemporani català dins la col·lecció El Far de Viena, de Viena Edicions. Moltes gràcies per venir avui a parlar-nos una mica d'aquesta antologia, Sam, i que vagi molt bé.
Oh, i tant. I els lectors es divertiran moltíssim, perquè hi ha per tots els gustos, totes les orientacions estètiques, totes les generacions, hi ha de tot. És a dir, no pot haver-hi un lector o una lectora que no trobi haikus que li agraden molt i haikus que detesta molt. O sigui, que s'hi posi i ja trobarà el seu propi itinerari.
Detestar també a vegades és bo. Aprendre què no ens agrada.
Marxem
a publicitat i tornem després amb la tertúlia.